Islàndia, un any a la vida d'una escriptora. Una dona que no és ni jove ni gran, és mare, això sí, viu a Barcelona amb els seus dos fills i té una història d'amor amb un noi més jove que ella. Va al psiquiatre, va a ioga, té problemes econòmics impropis del seu origen burgès i tot plegat ho va notant en un dietari que vol fugir, diu, i ho aconsegueix, de les obvietats i de les cursileries. Aquest dietari ara per fi té forma de llibre i avui 1 de juny surt a la venda. Les paraules justes en castellà, anagrama, les paraules justes en català al segell Amsterdam. L'autora del llibre i protagonista també del dietari és la Milena Busquets, que avui ha vingut a Islàndia. Milena, bona tarda.
Bona tarda.
Tinc molts records per tu, ja t'ho he dit. Sí. Sergi Pàmies, Joaquim Luna...
Sí.
Escolta'm.
Però quin honor, la gent que més m'agrada i que més admiro, que bé.
Escolta'm, dius al llibre que hi ha dos tipus de dietaris.
Sí.
El dietari vòmit i el dietari presumit.
Sí.
El teu quin seria d'aquests dos? És vòmit o és presumit?
El meu, doncs he intentat que sigui més controlat, que sigui, si vols dir-ho, sí, presumit, que fos una cosa per... Està escrit pels altres. Hi ha dietaris que són, doncs, íntims, que són per un mateix, per desfogar-se o per practicar l'escriptura, la gent que comença a escriure i que estan molt bé, però jo sabia des del principi que volia fer un artefacte literari, diguéssim, que volia fer alguna cosa pels altres. Jo crec que s'escriu pels altres i així tot és molt difícil, però a sobre si escrius per tu, aleshores normalment és un...
La diferència entre el vòmit i el presumit, quina seria?
El vòmit és horrible.
El vòmit no pot ser presumit, diguem.
Doncs tu ho ets, jo també ho soc una mica, i doncs ens va bé. Ser presumit és una mostra com de respecte pels altres, no? I és una mostra de bona educació, que és aquest tema que a mi com sempre em preocupa i penso molt. El vòmit, doncs... No sé, hi ha gent que pensa, no, per escriure, doncs tu deixa't anar, i ja et sortirà alguna cosa. I jo penso que és el contrari, que quasi totes les feines són exercicis de concentració i de precisió, i de no deixar-se anar.
Aquest llibre ho és molt, eh? Jo crec que és allò...
Sí.
Les paraules justes, també el títol ja va per aquí, no? Però aquesta cosa és essencial, de dir, tinc la sensació que hi ha una feina de depuració, no?, fins a arribar...
Sí, totalment. Cada frase està molt treballada, és el que volia, doncs sí, intentar... De sobte vaig pensar, quasi totes les coses es poden dir amb 6 o 8 o 12 paraules, les més importants, es poden dir inclús amb menys, i aleshores vaig pensar no vull donar el rotllo, també no vull ser pesada, potser igual també és per inseguretat meva o per inseguretat també femenina, potser, que sempre...
Per no avorrir.
Doncs, sí, no avorrir, no em donis no ser pesat, em sembla que doncs, sí...
Tinc moltes frases sobrellades perquè...
També és la teva obligació no avorrir. És l'obligació de molta gent que ens dediquem a comunicar. És una mica doncs, la primera obligació que tenim, penso jo.
Sí, trobar les paraules justes, aquestes i no unes altres, i ja està.
Sí.
Tinc moltes frases, hi ha moltes... O sigui, m'he anotat algunes frases, m'he anotat també alguns dels grans temes que travessen tot aquest dietari a tot un any, però una primera cosa que s'observa, diguem, perquè aquí comences a principi de gener i s'acaba a final d'any, no?, és que l'actualitat t'interessa bastant poc. Hi ha molt poca actualitat en el llibre. Jo hi he notat algunes referències a la mascareta, la mort de l'arquitecte Oriol Bohigas, i la marxa de Messi, però com de passar.
Això va ser molt greu. Això ho hem passat molt malament. Estàvem a Barcelona encara, això va ser el pitjor de les tres coses que has dit. No es pot dir. Pobre Bohigas i la mascareta, la pandèmia ha sigut terrible.
Però això, l'actualitat...
El Messi ens va traumatitzar. Saps el que passa, Albert, és que l'actualitat, que per tu sí que és matèria de feina, diguéssim, i d'escriptura, potser inclús...
Tampoc, en aquest programa tampoc.
No, és molt poc literari. És molt poc literari l'actualitat. És molt poc literari i passa de moda molt ràpid. De fet, no sé si et passa a tu, però a mi tot el que està relacionat ja amb la pandèmia i amb la mascareta, no m'interessa gens, em sembla que és com llegir de la prehistòria. Vivim molt, i és una qualitat humana nostra, amb el present. I tot el que ens sembla avui tan important, doncs no ho serà, no hi ha dintre de 20 anys. És que l'any que ve ens tornarem a trobar o ens trobarem pel carrer com a vegades ens hem trobat i ja no ens en recordarem del que... I jo vull escriure amb això, potser soc una mica, doncs, il·lusa o pretensiosa, però a mi m'agradaria escriure per, ostres, per les ties i els tios de dintre de 200 anys. Aquest és el meu objectiu, jo sé que és impossible, però el meu, si tingués que tirar una fletxa, la vull tirar tan lluny i aleshores, i t'asseguro que dintre de 200 anys, o això, o de 30, la nostra pandèmia, les nostres... El Messi, que ara, doncs... Oh, és que inclús el Messi ja no ens obsessiona, t'acords l'obsessió que estava?
Sí, totalment. I no fa ni un any, no fa ni un any.
Estàvem malalts, no fa ni un any. Ara ja ni mirem els partits on juga, ja som... Som animals de present. És molt bèstia.
L'amor, segurament, és la gran paraula d'aquest llibre. Després tenim també relacions de parella i tot això. Però hi ha un amor que jo crec que passa per sobre de tots, que és l'amor als teus fills.
Sí.
I aquest llibre, no sé, tinc la sensació que hi ha una cosa molt especial amb els teus dos fills, que no sé si és aquella cosa de dir, em sembla que un té 20 i pocs, l'altre deu tenir 14 anys, no? I la sensació és aquella de dir, hosti, no sé, és com un llibre en què ells són molt protagonistes.
Sí, Sí, potser és una obvietat, però sí, són una part molt important de la meva vida. Jo sabia, era la típica nena cursi que tenia, doncs, 12 nines, que sempre demanava nines de regal, que els hi posava notes, que parlava amb elles, que les vestia. Vaig saber que volia ser mare des de molt, molt jove, realment. És una part... Tinc moltes amigues i amics que han decidit que no els interessa, però a mi, doncs, era una part que... Potser perquè vaig tenir una relació, doncs, més complicada amb la meva mare, o potser... I també perquè em sembla que el terreny com dels fills, així com amb les parelles ho he fet regular, tirant-ho malament, em sembla que amb els fills m'han permès, doncs, perfeccionar l'amor. Mm-hmm. Realment amb els crios...
I un amor per sempre.
Sí, exacte, per sempre, sense negociacions de cap tipus, un amor que no he de ser... Bueno, que no han de ser un amor de veritat, un amor perfecte com alguna gent el té amb la parella, però que jo no, per ser cabra boja o per... No sé, això és grans conversacions amb el psiquiatre, no sé per què, no he aconseguit fer-ho bé, realment. Uh-huh. Aquesta és la veritat. I, en canvi, amb els nens, sabia que l'amor pels nens permet una perfecció que l'amor per un home és molt... Ens ho poseu molt més difícil, tio. És molt més complicat.
Hi ha una frase del llibre que té a veure amb això que estem parlant i que a mi em va agradar molt, que és... Potser la vida és intentar perfeccionar l'amor als fills generació darrere generació. Sí. És a dir, intentar tu fer-ho una mica millor amb els teus fills que els teus pares ho van fer amb tu, no?
Clar, tu també has parlat d'això. Clar.
I això trobo que està bé, perquè a més no sé si els teus pares t'estimaven més o menys que tu els teus fills. En tot cas, sí que segur que ho expressaven d'una manera diferent,
sí,
com tu ho expresses.
Sí, segur que m'estimaven molt. Però d'alguna forma, quan ets nen, doncs no tens els instruments ni per defendre't, ni per tornar aquest amor, ni per entendre'l gaire. I en canvi, quan el tens ja, doncs fer-lo servir per fer el bé, perquè a més els fills només els hi vols fer el bé, diguem. Els homes a vegades els vols fastidiar només que pots.
Això t'ho deia la teva mare, eh?
En molt cas estimis, però...
T'ho deia la teva mare, que tu fastigueixes els homes, però ho fas amb elegància.
Però molta gràcia, elegància. Que a ells els hi fastidia igual, vaya consol, no?
O més.
En plan, m'estàs dient adéu amb un paper de carta molt bonic, amb moltes formes i amb molts petonets... Sí, no sé, no, l'elegància no serveix per tot i la bona educació tampoc. A vegades l'honestedat i la claretat
és molt
millor.
Si estem en la paraula amor, diguem, no?, que dèiem això, l'amor als fills...
Sí. És que és el tema, eh? L'altre dia pensava... Clar. Abans pensava, no, hi ha dos temes en plan importants i sempre escriuré sobre això, que són la mort i l'amor. I l'altre dia també passejant vaig dir, no, n'hi ha un que és l'amor, és el tema, perquè a més inclou la mort. Mm-hmm. Perquè estimem d'una manera, perquè sabem que no estarem sempre aquí, que un dia no hi serem o no hi seràs o... Un dia no podrem mirar el món ja, i això també hi ha una precipitació en buscar algú que t'entengui, no?, que t'estimi o que et cuidi, no sé.
El pas del temps, no? Jo deia això, una dona que no és ni jove ni gran... No,
és
que...
gran, té 50 anys, els vaig fer a l'1 de març.
No ho dius al llibre, no ho dius al llibre.
Sí, no...
El llibre... No.
Albert!
El llibre... A la
mira... Milena Busquets nació en Barcelona en 1972. Però doncs saps el que passa? Doncs aquí ho vaig treure, em va agafar un atac de coqueteria.
En català ets més presumida?
No perquè... ho sé!
Pues a mi em va arribar primer la versió en català.
Ho has notat,
I la vaig llegir en català i dic, no hi ha això. Però clar, no només això...
Però tu ja sabies quina tenia.
Jo ho sabia.
Tu ets una mica més jove, som de la mateixa quinta.
No, sí, home, jo tinc 5 anys més que tu.
Ah, doncs, molt bé. Bueno, doncs, no sé per què en català, doncs... Em va agafar un atac de coqueteria, aquell dia em devia sentir, doncs, molt vella o molt lleig o molt desgraciada o molt...
No, en català no m'ho poseu.
...solitària. I vaig dir, saps què? Mira, és igual, oblidem-lo, el 1972.
Però dius una cosa, el llibre, dius que et fas gran el dia que deixes de seduir. Mm. No té res a veure amb l'edat, dius. És una cosa que...
No té res a veure amb l'edat.
Que té a veure... Sí, mentre mantinguis la capacitat de seduir en els altres, no?, encara seràs jove.
Bueno, mentre el tema et continuï interessant, jo penso que hi ha gent, inclús gent, doncs, més jove que nosaltres. Jo crec que a partir dels 40 anys ja t'han donat bastants cops, has patit bastant, i el normal també, per una altra banda, és protegir-se. Amb la qual cosa, doncs una de les formes de protegir-se és no exposar-se més a l'amor, que és on es pot passar pitjor. O sigui, no hi ha... Després de la malaltia i de les coses realment serioses, el tema és l'amor. I sí, crec que mentre segueixes seduint els altres, bueno, i també mentre els altres et continuen seduint, també, mentre continues mirant a la gent als ulls, hi ha dies que sortim al carrer i no ens mirem als ulls. Jo noto quan estic això trista o enfadada. I això ens acosta de la decrepitud, jo penso, sí, de la mort, clar, no mirar els altres als ulls. Per tant, no intentar convèncer de que sóc la més simpàtica, la més llesta, de que t'ho passaràs ben mínim, que siguin doncs, dos hores llegint el llibre o una hora prenent un cafè. Sí,
la clar. Convivència és una altra d'aquelles paraules que també apareixen en el llibre, no? La convivència o les dificultats, en el teu cas, per tenir una convivència. També va una mica del mateix que dèiem abans, d'aquesta por a avorrir o a que t'avorreixin, diguem, aquesta fòbia la convivència
no
que tens?
No és una fòbia, m'encantaria. O sigui, m'encantaria realment, doncs... Sí, m'he donat compte, a més fa poc, és ridícul, perquè això amb 50 tacos, però m'he donat compte fa poc que potser m'hagués agradat casar-me, per exemple. No m'he casat. He estat a punt de casar-me, he tingut inclús anells... Tres
anells?
Però no he arribat a fer-ho mai, sí.
Quina és la vegada que has estat més a punt de casar-te?
És que cada vegada, perquè jo cada vegada caic amb els peus a la gallega, et juraria que és etern i per sempre, jo m'ho crec, amb això...
Però això com funciona? Que algú et regala un anell de compromís?
No, doncs que
tu dius que sí?
Que estàs no pel carnet, el que dèiem abans, sí. Però que estàs amb alguns mesos o uns anys i doncs surt la idea de casar-se, però amb això, no sé si et passa a tu, però jo crec que estem molt marcats, els que vam néixer als 70 i amb un medi una mica intel·lectual o una mica hippie o on estava en tota aquesta corrent del 68 a París i tal, doncs on ens van repetir fins a la societat que era impossible relacions llargues, que l'amor sempre acabava malament i que un no es casava. I ens ho vam creure. Jo m'ho vaig creure, a pies juntilles. Crec que hi ha una cosa, una part d'això. Després, doncs també, doncs, la sort, la paciència, el fet de que també, doncs, tots canviem, vull dir, amb una, això ho dic, no sóc la mateixa que l'any passat, tots canviem molt i de vegades no canvies igual que l'altre, no? I després que hi ha molta gent al planeta Terra que volem conèixer, que volem estimar, no
sé. Hi ha una cosa que sempre penso que en el cas de les...
Tu t'has casat?
No, jo no m'he casat.
Tu tampoc, veus?
Jo no m'he casat.
Pues
però,
igual
clar,
és per el mateix.
Ningú, per ser un home, ningú m'ha demanat
ningú
de casar.
Ningú t'ha demanat?
No, clar, ningú m'ha regalat res.
Pues ara que ho diem, demà et vindrà molt d'explorar. No,
llavors, jo sempre penso una cosa, que clar, sent una noia, clar, si et venen amb un anell, vas a sopar i foten un anell, sí. Dir, és que... Jo no hauria sabut com dir que no. Com dius que no?
No, és que jo no sé dir que no. Jo he dit que sí cada
cop. Ah, per tant vas dir que sí.
Clar, Albert.
I quan et fas enrere?
Bueno, doncs després em comencen a conèixer més i també igual s'ho haguessin fet enrere ells. Després la cosa s'engresca. No, jo sempre dic que sí. A que m'estimin és la meva... Clar, no.
Clar, és que és molt difícil dir que no
clar,
una cosa
no,
així, no?
No, perquè a més és gent com nosaltres. No, no, no ha sigut mai amb un sopar un tio posat de genolls que m'horripilaria i amb un anell de brillants. Sempre han sigut doncs, anells normals, bonics, però normals, però mai han sigut una cosa ni cara, ni amb un sopar amb espelmes, ni jo tremolant i ell també, sinó... Pues jo què sé, posar cap de creus de cada que és, dient, per què no fem això? I sí, molt bona idea. I després, ostres... Bueno, ja veurem.
Aquest punt, ara ha sortit una paraula que també és del llibre, és Cadaqués, no? Que és un escenari important a la vida de la Milena Busquets. Sí. Mirar enrere aquest punt de nostàlgia ens fa més joves, perquè d'alguna manera viatges a quan tu eres jove i eres molt feliç, o et fa més gran, perquè ja mires més enrere que no pas endavant?
No ho sé. Jo crec que està bé recordar, i quan vam ser feliços, perquè és al final és el que tindrem i el que tenim, i és el... Sí, és el que ens fa rics, i molt, 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 molt rics. Sí, jo penso que moments de nostàlgia no sóc aquesta gent, no, la nostàlgia és molt dolenta, no s'ha de ser nostàlgic, i tampoc ho escolleixes. Hi ha moments en què realment, no, hi ha setmanes o mesos o etapes en què més vius amb el passat, i ja està bé. I de sobte un dia el present et crida l'atenció suficientment per deixar el passat o per deixar el futur, i tornes al present un rato, no sé. Jo, l'època, no sé, haver estat jove és increïble. I això és una cosa que hem tingut tots. O sigui, quan haver estat jove, o sigui, la joventut... No, està sobrevalorada, això, la joventut. Dius, ostres, no, la joventut. I quan ho veus la gent jove al carrer, quan veig el meu fill amb els seus amics, és genial. O sigui, quin regal, no?, de la vida. Ostres, ser jove. Imagina't, podíem ser animals que no fossin mai joves, o no sé, podíem ser sempre vells o sempre tortugues. Igual les tortugues mai són joves, realment, no ho sé.
Però, quan dius jove, a quin any te'n vas? O quin estiu, o quin moment? És igual, doncs, el que sigui, un que et vingui ara.
Doncs
una imatge.
Els 20. Jo vaig ser molt... Clar,
i els 20 on ets, diguem, on estàs?
A Cadaqués.
A Cadaqués.
Els estius a Cadaqués. Ara és molt diferent perquè, per exemple, el meu fill de 14 anys ha tingut ja 3 nòvies. Jo no vaig donar mai un petó a un noi fins al 18. Jo igual era una mica lenta, però és que ara són... Sí, vull dir, les meves amigues em diuen, però tu, això està liceu francès, em diuen, això està pija liceu francès, perquè els 18 anys totes havien fet ja un petó a un tio. Jo no havia fet. Però ara als 14 ja han tingut nòvios. Albert, jo no vaig tenir nòvio.
I tu per què no fins als 18?
Pues no sé, estava amb les meves amigues, anàvem al cine, llegia poemes... No sé, no m'agradaven molt els nois, eh? I sempre he estat enamorada des que tenia 5 anys. Però em feia molta por, era com, ostres, els homes, no, era un... No, i bueno, ningú em va voler fer un petó, si no me l'haguessin fet, o no em prou interès.
Sempre has estat enamorada, diu, des dels 5 anys? Sempre?
No, he passat etapes molt llargues que no, però... No, sempre estic enamorada. No sé, aquesta... No, ni molt menys. A més, enamorar-se, de veritat... Hi ha dues coses. Una cosa és que de repent algú et fa molta gràcia. I de repent, i el que dius tu, que amb això jo crec que juga una part molt important, la nostàlgia i els records, perquè de repent algú et recorda algú que ja has viscut i que ja has tingut. Uh-huh. Més intensament, o en una altra circumstància, però t'ho recorda. I aleshores, allò ja és un impuls. I després hi ha els amors, de veritat... que 20 anys després, o 10 anys, o 5 anys, te n'adones que van ser amors importants. D'amors importants n'he tingut 2, igual. I després, sí, intento... Sí, m'agrada molt l'excitació, els començaments, el no saber, el posar-me en marxa, la velocitat, aquesta cosa de que no, l'elogi de la lentitud, i dius, ostres... Moro! Ho has vist, no? És en plan, ostres, no? Si som el contrari, si som animals molt veloç, molt ràpids. És anar contra de tot el que...
Clar, però llavors amb aquesta cosa, una persona enamoradissa com tu, però també una persona prou intel·ligent com per saber com acaben les històries i com acaben les teves històries, no? Sí. Llavors, clar, una temptació és dir, escolta'm, ja no ho provo perquè ja sé que me la fotré, diguem, no?
Però llavors, sí, però llavors pot... és el que diem de deixar de seduir, de deixar de mirar la gent als ulls, de deixar de pensar que tot és possible, que igual...
Pot més l'acceleració aquesta, diguem,
sí,
no?
Sí, i pot més l'esperança, aquest defecte i aquesta virtut fundacional amb quasi tots els seres humans. Jo la tinc. Uh-huh. El no saber, el saber, doncs, pues, ostres, igual vinc aquí al 65 i et dic que em caso amb el llibre número 20.
Ara em porta 5, eh?
No sé,
15 llibres.
Per això...
Ja ho fies lluny, eh? No parles del sisè llibre.
Però ja m'ho dius. El de més... És fer molta trampa. Decidir no enamorar-se és fer molta trampa a la vida, perquè realment és de les coses que ens posa i que ens ofereix, i dir que no això... Mm-hmm. És com dir que no a banyar-se a l'estiu al Mediterrani, és com dir que no a menjar, és com... Em sembla fer trampa. Et protegeixes, vale? Potser seràs més feliç del que sóc jo, o tu si també ets enamoradís, però no es fa trampa a la vida perquè ho pagues sempre més, es nota.
Amb la Milena Busquets presentant aquest llibre, Les paraules justes a Amsterdam.
Cari, que m'hagis invitat.
Les paraules justes a Anagrama. No? Escolta'm, jo sí que estic molt content. Feia 6 anys que no venies.
Clar,
6 anys,
molt.
Des d'un dia amb el Sergi Pàmies i el Ramon Gené, que vas venir aquí abans de Nadal.
És veritat.
El llibre està molt ben escrit, però està molt ben pensat. I aquesta cosa que té la Milena Busquets, que no pensa... diguem, com s'ha de pensar, entre cometes, sinó que penses en llibertat, diguem, no? Que és aquesta cosa. On penses, tu? On et venen
doncs molt, idees? Doncs molt sentada davant de la meva taula, on tinc l'ordinador, i doncs em sento i em poso a pensar, i després doncs passejo molt. A part de... Soc molt de Cadaqués, però soc molt barcelonina també. M'agrada molt passejar, i passejo molt, i de repente, doncs, passejant, se m'acudeixen coses doncs... Sí, considero que és una mica la meva feina, i per lo que em paguen i per lo que la gent doncs compra el llibre, i una mica la meva obligació, sí, no dir... Prefereixo, en plan, prefereixo ficar la pota i provocar i anar massa lluny i dir coses de les quals me'n penedeixo al final.
Que no dir el que ja diu tothom.
Sí. No sé, potser és un defecte, perquè des de luego m'aniria molt millor si digués, no, vaig a dir el que diu tothom, però com escric una mica millor, doncs ho escriré una mica millor i encara... Però no, tinc aquesta part, doncs, igual això també està d'això del 70, aquesta part de provocació de que prefereixo empujar-me una mica més. Prefereixo empujar-me i arribar fins a la incorrecció, en què sé que avui en dia doncs ho paguem car. Jo, per exemple, ja no estic a Twitter perquè vaig deixar-ho, perquè era un matxaque molt violent. Perquè sí, perquè sempre m'agrada una mica, en plan, aviam fins on puc anar. Aviam fins on puc. I això, ara no, ara volen que anem tots pel carrer del mig, aviam... Tots com... I el carrer del mig doncs està bé, però també està bé els cantons i les... Sí.
A veure, clar, aquí, per exemple, L'elegància és un altre concepte que apareix aquí, el psiquiatre, el ioga. Però jo volia anar a una cosa que he dit al principi, que sí. Són els problemes econòmics. Sí. Una cosa que va apareixent en aquest dietari, sí. No? Expressat de formes molt diferents, sí. I que no sé si és una cosa que has patit últimament i que no havies patit mai i t'ha vingut de
no,
cop.
No, sempre ho he patit.
Sempre ho has patit.
Sóc un desastre amb els... Sempre ho he patit, també, si dit amb tota la cautela i amb tot el respecte per la gent que realment ho ha tingut, perquè és veritat que surten problemes econòmics, però que problemes econòmics solucionables, uh-huh. solucionables. O sigui, hi ha gent que realment té problemes econòmics i no pot simplement vendre un pis i que se li solucionen els problemes o escriure un llibre que li donin un anticip prou gran per poder viure un any més. Però sí, em va semblar de repente... Era una mica anar contra els prejudicis i la idea d'això, de que doncs jo vinc d'un món doncs, molt protegit, molt intel·lectual, on tot són flors i violes, el que m'agrada és lligar i passejar i comprar roba i jijijaja, i de tant en tant ser una mica llesta, deixar anar una cosa. Vaig pensar, no, vaig a dir una mica, doncs que no, que a vegades, he tingut una dona sola, amb dos crios, amb dos pares que són grans pares, però que, bueno, tampoc són... Un és professor d'institut, l'altre és fotògraf, freelance, tampoc són gent... Doncs em va semblar que era part de la meva vida quotidiana i que si no amagava l'altre, si no amagava, doncs, les idees pues, més brillants i més, quines coses se m'acudeixen, doncs tampoc tenia que amagar això, que de repente, doncs, es pot passar molt malament per pasta. Mm-hmm. Molt malament. I després, doncs, si tens molta sort, que jo la tinc, doncs tens els instruments ja per solventar això.
I el, clar, però... lligat amb això, o
sí,
no,
sí.
Hi ha el psiquiatre, no? Que el psiquiatre sí. també apareix en visites teves. Jo vaig tenir una experiència de 9 mesos fa uns quants anys, diguem, sí. no? I m'he sentit identificat amb una cosa que diu la Milena Busquets, sí. que és que el dia que et tocava anar al psiquiatre, sí. tu has com de preparar. Tens com, o sigui, com si anessis a passar una prova.
Sí,
de dir,
bueno, sí.
I què li explicaré?
I això tu, que parles a la ràdio cada dia. Imagina't, jo. Sí, a tu també et passava?
Sí, sí, la sensació aquella... Jo vaig acabar el primer dia, sí. que no havia anat mai, sí. i vaig pensar, dic, bueno, el segon, i li vaig dir, dic, jo crec que ja no tornaré, perquè clar. Jo t'ho he explicat tot, diguem, no?
Sí, i va dir, espera, sí, sí. espera.
Però la sensació era aquesta, com de passar sí. una prova i d'haver-te sí. de preparar també sí. per estar al nivell, fins i tot, davant d'un psiquiatre, sí. que és on menys hauries d'estar, al nivell.
Sí, no? Bueno, a mi el primer dia em va dir, perquè jo pensava, però tan malament que em donarà un munt de pastilles i pues, a partir d'aquí, doncs això serà, la vida serà de rosa. I el primer que em va dir, tu no necessites medicació, el que necessites és teràpia i és parlar. I jo sóc, a més de psiquiatre, sóc terapeuta, amb la qual a mi em va deixar molt clar des del principi que el que jo anava a fer allà era parlar, i sí, així és com, doncs, bueno, doncs tu a la ràdio tens els estris per saber-ho portar, i jo amb un llibre, si em dius, m'has d'escriure un article en 2 hores, et puc fer un article de 100, però clar, de sobte et trobes davant d'una persona que no... que tens que utilitzar la paraula, que és el nostre instrument comú, sí. però d'una forma diferent, i que has de ser honest, que jo crec que ho intentem els dos, però des d'un altre lloc, i que has de descobrir coses de tu que ni tan sols saps si vols saber. És tota una experiència, però sí, a mi, doncs, em posa molt més nerviosa doncs, anar al psiquiatre que venir-te a veure tu. Molt més. Que també em posa una mica venir-te a veure tu.
Sí,
però
sí.
molt més anar al psiquiatre, perquè és en plan, ostres... Perquè a més no sap, el psiquiatre no saps molt bé què has de fer, no saps si has de ser humil, si has de fer-te la trista. A vegades no tinc temes, llavors intento pensar què m'ha entristit aquesta setmana. És una mica com anar al confessor, com el que devia ser anar al confessor, perquè si vas molt contenta... No ho sé, si és, encara no ho tinc clar, perquè tampoc fa tant que vaig fa un any que vaig.
Per què un dietari, aquesta vegada?
Doncs perquè amb Gemma, que és un llibre que em va costar molt escriure, que m'agrada menys, amb Gemma vaig pensar, he arribat el més lluny que podia arribar amb això de l'autoficció. I aleshores vaig pensar, o bé tinc, o són dos camins, o bé tens la ficció, que a mi no se m'adapta amb el tipus de recerca que a mi m'agrada i amb el tipus de món que m'agrada, doncs el que m'agrada parlar, que és el món molt, molt proper, i si no, tenia anar més cap a l'auto. I aleshores vaig començar això, que al principi no era un diari, eren com màximes, frases sueltes, no sabia molt bé, descripcions de coses que em feien gràcia, i de sobte un dia veient que hi havia bastantes màximes i coses generals, però també molta intimitat, vaig pensar, això el millor format és un diari. Mm-hmm. Llavors, com tenia tots els documents guardats per dates, doncs vaig començar a datar-ho fins... I vaig dir, escriuré fins al dia 31, i el 31 s'acabarà, jo el continuo al diari a casa ara. Però també estic amb altres projectes, no ho sé.
Amb frases que ara no la tinc de memòria al cap, però també m'agrada molt, que és, o sigui, que la bellesa, a veure si ho sé dir bé, que, o sigui, ja és fotut fer-te gran, però a sobre encara és més fotut haver de semblar que continua sent jove.
Ostres, sí, És horrible. Però això us passa menys a vosaltres.
També, també.
I tu tens tot el cabell. Tu ets un privilegi.
Home, entre també, els homes. Tu també en tens bastant,
no,
de cabell,
però,
eh?
No, ja està nim, ja saps el que vull dir, ho saps perfectament.
Sí, sí.
Però perfectament. Doncs, sí, aquesta... o sigui...
Tu amb sí. què fingeixes, que ets jove?
No, jo no fingeixo que sóc jove, en res. Jo dic que tinc 50 anys, jo crec... No es pot dir mai, però jo crec que mai m'ho pararé, mai m'he operat. Penso, doncs, que, penso que, tinc, que faig l'edat que tinc i que alguns dies faig més jove perquè he dormit molt bé o estic molt contenta, m'ho estic passant molt bé, i alguns dies faig més gran perquè estic molt cansada i molt trista. I no, no s'ha de fingir ser jove, crec, perquè crec que amb nosaltres realment estan totes les edats possibles i que depèn una mica del dia. Clar, és més... El que dèiem abans de veure passar els joves pel carrer o les noies o tal, doncs allò és una joventut i una puresa i una cosa que és irrecuperable d'alguna forma. Mm-hmm. Però bueno, ho recordem, ho tenim, ho veiem, i el de més, doncs mentre estem vius, doncs estem en marxa, mentre algú ens estimi, mentre algú, doncs, mentre mirem a la gent als ulls, mentre no ens donem per vençuts. Jo el que veig és que això, hi ha gent més jove que nosaltres, hi ha gent de 40 anys que ja s'ha donat per vençuda. I es nota això, ho veus, la gent que s'ha donat per abans. I no passa res, a vegades la vida és molt fotuda, però no hi ha que... Sona com a tòpic i autoajuda, però és veritat, no hi ha que deixar-se vèncer. O no molt rato, remés uns dos dies i després tornar-hi.
La teva mare, Esther Tosquets, sí. Editora, què diria si llegís aquest llibre?
No ho sé. No ho sé, perquè ara juliol farà 10 anys que va morir. I al final, el que va ser, les converses que hagués volgut tenir amb la meva mare, serioses, de no sé si de retrets, però... Sí, de confrontació de quin tipus d'educació vam rebre, doncs, aquesta generació dels anys 70, aquestes mares amb poder, amb diners, que van fer el que els van donar la gana, que ens van inculcar que l'amor era impossible igualment. Doncs quan vaig intentar tenir-les, era massa tard, Albert. Hi ha un moment per tenir aquestes converses.
Però tu has preguntat això, de dir, no sé si aquesta frase o aquest,
no,
que estigues... O
no.
A vegades escrivint, dius, hòstia, mira, que bé que no ho llegeixi la meva mare, que bé
no.
que no hi sigui... No.
No.
Perquè... I els teus fills? Els hi vas donar a llegir abans de publicar?
El petit li interessa, li fa molta gràcia el que escric. De fet, el títol és d'ell. Les paraules justes m'ho va dir un dia que estava fart d'escoltar-me bla, 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 i em va dir, mamà, les paraules justes. I l'altre, el gran, doncs no li interessa. I em sembla molt bé. No,
no l'ha llegit?
No. Jo primer sóc mare, per ells. I està molt bé. El problema, un dels problemes amb la meva mare és que primer, abans de ser mare, era editora, escriptora, persona fantàstica... I jo tinc clar que la meva feina primera és mare.
Escolta, Milena Busquets, a veure, Barcelona i Madrid. En Barcelona, t'està passant una mica el mateix que amb algunes parelles, que te n'has
sí.
cansat. O sigui, que la convivència es fa difícil.
Sí.
Ets tu, és ella.
Què ha passat en Barcelona? Mira, jo crec que en Barcelona, que no ho he explicat bé, però penso que el problema que hi havia era que aquest noi jove del que parlo al llibre, que és com aquest amor, crec que... Doncs estava a Madrid. I aleshores, de rebre en Barcelona em semblava un fàstic, però és que també Vanessa m'ho ha semblat un fàstic i també volia estar al lloc on estava aquesta persona. Per altra banda, penso doncs que... Jo vaig votar la Colau el primer cop i me'n vaig penedir.
Te'n
vas
penedir?
No hauria de parlar de política, perquè ja dic al llibre que no sé res. Sí, me'n vaig penedir, no la vaig votar la segona vegada. I clar, és complicat, perquè clar, ara, després de la pandèmia, més clar, la ciutat ha tingut que tornar a néixer com d'alguna forma també nosaltres. Ens hem tingut que retrobar, amb la qual no estic molt segura de quina culpa és realment d'una forma de fer política, doncs poc variada, diguéssim, o remés per un tipus de gent i no per tota la ciutat i no per tothom, o també que simplement que la ciutat s'està començant a despertar d'un somni de 2 anys com el que hem tingut nosaltres, com...
Sí, però això totes, no?
Com la Vella Durmiente.
A totes les ciutats
sí.
li ha passat això, diguem,
sí.
Però vaja, en tot cas, si et vas penedir, si la segona vegada no la vas votar, va ser per altres
sí.
motius, però encara no hi havia la pandèmia,
sí.
no?
Sí, sí, perquè, bueno, no sé, ho dic al llibre, no sé de política i no m'agrada parlar-ne. He votat a dreta, sí, he votat a esquerra i m'he acabat penedint sempre, amb la qual voto una mica per obligació i perquè és cosa ciutadana sèria, però...
Has
no...
votat a la dreta? Sí?
Vaig votar, saps que... Bueno, tenia que votar, però al final no vaig votar, però vaig fer un article dient que el votaria al Baix, però al final no el vaig votar perquè em va fer mandra sortir de casa aquell dia. I tot... que està molt malament, que el meu fill, que és indep, el meu fill gran i tal, estava en plan, has escrit un artículo diciendo que este tío es estupendo y no has ni salido. Bueno, en fi, aquesta part de l'entrevista, veus, si estiguis a Twitter em matarien, no em preguntis més d'això.
No, si ets tu...
Albert, sigues bo.
No.
No sé qui votaré. Però, bueno, Barcelona, carregar-se a Barcelona és molt difícil. O sigui, carregar-se a Barcelona és, molt, és impossible perquè és una ciutat increïble, com quan van començar a arribar tots els turistes i deien, no, és horrible, ara ja no és el que era, en plan, però tios, era una qüestió de temps que descobrissin Barcelona. És una ciutat increïble. Què us pensava? Quan vam estar eternament els barcelonins sols? No sé.
Les paraules justes, les paraules justes a la Milena Busquets. Acabo amb una imatge que expliques al llibre que m'ha agradat moltíssim, un viatge a Cadaqués. Diu, ara m'agradaria tenir xòfer. I m'agradaria tenir xòfer perquè em portés fins a Cadaqués, perquè avui tinc ganes d'anar a Cadaqués i no conduir, no sé què, llavors que em tornés. Però em sentiria malament per tenir xòfer. I com que em sentiria malament per tenir xòfer, llavors li hauria de donar conversa al...
És veritat. Aquesta sóc jo, clar.
Al xòfer, tot el viatge, no. I ho passaria pitjor que no passi em quedo a Barcelona.
Bueno, clar, acabaria esgotada. No, per això és millor conduir, que igual se m'acudeix alguna idea per escriure-la, que no agafar un xòfer, sentir-me culpable del xòfer. I interessar-me per tota la seva vida, prometre-li que li arreglaré, que com és la seva dona, que quins problemes sentimentals té, perquè després, doncs, ostres, quin cansament. O agafar la sarfa, que és el que agafa jove, que suposo que encara existeix la sarfa, i tornar... Sí.
Milena, un plaer que hagis tornat. No, no tardis
igualment.
Tant.
No.
M'has esperat 6 anys
a tornar. No, tornaré aviat.
Saps que aquí tens molts amics i que sempre ens ho passem molt bé quan
vens. Mil gràcies per l'invitació, m'ha encantat.
Recomanem moltíssim aquest llibre, aquest dietari, les paraules justes, les paraules justes. Ara tornem.